Ràdio Vilafranca.
Bon dia, bon matí de divendres 19 de gener de 2024. Matí plujós i esperem que vagi a més. Comencem el Penedès en xarxa. No parlaré del temps perquè d'aquí a uns minuts tindrem assegut aquí a costat a l'estudi de Ràdio Vilafranca el nostre home del temps, el Marc Paredes, però sí que volia expressar aquesta alegria perquè està plovent i ganes de que plogui molt més que toca. De tota manera, qui ens explicarà com evolucionarà, si anirà més o no, si es limitarà aquest divendres i què passarà, serà el Marc Paredes, com us deia, d'aquí uns minutets, així que acabem el sumari. I després de la previsió meteorològica per aquest divendres i per al cap de setmana, els esports. El divendres consisteixen en una prèvia rapideta, express i una entrevista. Avui futbolera, perquè conversarem amb Luis Midorado, entrenador de l'agrupació esportiva Moja. A 9:45, així que acabin els esports, primera cita amb l'actualitat, els tres flaixos d'aquest matí, amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I després del flash, la Roser Ferrer ens portarà les primeres pistes d'aquest 2024. Una selecció, una petita tria de ginys, de gadgets, a vegades de projectes, d'idees, friquis, divertides, útils, simpàtiques, hi ha de tot. A les 10:06 destinarem l'entrevista a parlar de gats. No sé gran cosa, és un projecte que ha començat al Vendrell i que es diu Mishi Nani. Ens l'explicaran les seves artífexs, la Xènia i la Marina. Tot parlant de gats, ens plantarem a 10:45, segon flash informatiu d'aquest matí. Un repàs a l'actualitat de les dues comarques en qüestió de 5 minuts i seguim. Després del flash, agent del detall, un parell de propostes de cap de setmana explicades al detall. D'una banda, tindrem amb nosaltres el Carles Casas i el Pau Sánchez de la Bona Confitura Teatre, perquè aquest diumenge porten el seu espectacle familiar No em digueu princesa al Casal de Vilafranca. I de l'altra tindrem a la regidora de festes de Cunit, a la Montse Càmara, perquè avui comença la festa major d'hivern cunitenca en honor al seu patró, Sant Sebastià. Ens explicarà tots els actes. A partir de les 11:06, amb el Marc Compte, parlarem de cinema, mirarem el palmarès dels Critic Choice Awards i ens fixarem en les estrenes que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla. I a 11:45, última cita amb l'actualitat, és el darrer flash d'aquest divendres, aquests 5 minuts, per anar sabent com evoluciona aquest matí de divendres, si plou poc o plou molt, i recta final. L'entrevista final que tanca la setmana i aquest divendres va de música, va de jazz. S'asseurà amb nosaltres Tom Felices, contrabaixista i compositor vilafranquí de 21 anys que està considerat un dels joves talents del jazz contemporani europeu. Així transcorrerà aquest divendres 19 de gener al Penedès en xarxa. Un divendres que comença mullat i volem que ho sigui molt més. Som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Com us deia, és divendres i ens acompanya el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta, perquè plou. No gaire, però plou.
No gaire, però plou. Per fi, s'han complert els pronòstics que ja feia dies que anunciàvem, després de l'intent fallit de la setmana passada, que no va acabar de ploure com el que volíem. Doncs avui, per fi, ens llevem amb pluja dèbil, que ha començat ben puntual a les 6 del matí per les Terres de l'Ebre, extenent-se ràpidament cap al Camp de Tarragona, extrem sud de Lleida, i ja afectant a les comarques de litoral i prelitoral de Barcelona, i ja fins i tot arribant en punts de Girona. Per tant, està plovent, i a mesura que avancin les hores s'anirà intensificant una miqueta. Per tant, ens espera un matí de pluja dèbil, d'aquesta continuada, d'anar fent, no farà mal, perquè no plourà amb ganes, però serà un respir, sens dubte, per aquest territori tan assedegat que tenim. I el que una altra novetat de la jornada serà les temperatures, i és que atenció, perquè les mínimes que teníem ahir seran les màximes d'avui, i és que ahir vam tenir valors que s'assimilen molt als que tindríem un mes d'abril o fins i tot maig, mínimes de 12, 13, 14 o 15 graus, per tant, un autèntic escàndol. I avui, per tant, tindrem aquesta baixada de les temperatures i aquestes mínimes d'ahir seran les màximes d'avui. Per tant, avui no passarem ni dels 12 a 13 graus a molts punts del país. I és que aquestes precipitacions venen acompanyades d'una forta baixada de les temperatures, que de cara al cap de setmana això es mantindrà, però les precipitacions, sens dubte, s'aniran desplaçant i donarem pas ja unes jornades marcades pel sol, per l'estabilitat i per l'anticicló. I ara sí, tanquem l'aixeta fins al mes de febrer.
Febrer?
Febrer.
I amb aquest anar fent d'aigua que dius que caurà, quants litres es poden acabar recollint?
Doncs mira, la part més beneficiosa a Catalunya sembla que podria ser el Camp de Tarragona, on aquí sí que es podrien acumular entre 30, 40, 50 litres per metre quadrat a tot estirar, i el Penedès, doncs, entre 15... 20, 25, no?, com a molt. Per tant, els darrers mapes fins i tot ens incrementa una miqueta la precipitació. Veurem si arribem als 25 litres, però això seria una molt bona notícia. Però és el que sempre diem, que encara queden molts episodis d'aquest per revertir, si més no, la situació, perquè aquestes pluges d'avui ni tan sols li fan pessigolles a la sequera.
Creuem els dits, Marc, o toquem
fusta. Creuem els dits.
Gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Obrim plana esportiva per apropar-vos la prèvia del cap de setmana, els partits més destacats en clau Penedès i una conversa amb Luis Midorado, entrenador de l'agrupació esportiva Moja. Arrenquem motors a Ràdio Sant Sadurní, tots saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, anem ja amb aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana i ho fem començant amb el futbol. I és que el Vilafranca, en zona de descens, rebrà diumenge a les 12 del migdia al Prat, a la 17a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana tenim jornada europea amb el Noia com a un dels quatre representants catalans en la Europe Cup. Demà, doncs, a 8:15 del vespre, els sadurninencs rebran el Monza en la tornada dels vuitens de final d'aquesta competició. Els de Pere Bàries estan obligats a remuntar el 3-2 de l'anada per guanyar-se el bitllet per a quarts de final. I ja en la Lliga Domèstica, el Calafell viatja a la Corunya per disputar demà a partir de les 6 de la tarda el partit de la 15a jornada amb el Liceo. Anem ara amb el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell. Aquest cap de setmana es tanca la primera volta i, per tant, coneixerem ja els equips que disputaran la Copa de la Princesa. El Vilafranca, amb la classificació ja assegurada com a anfitrió, i el Vendrell, que a hores d'ara és segon i, per tant, també ho tindria tot de cara per ser en aquesta competició. La prova, aquesta 11a jornada. El Vilafranca demà a 6:45 de la tarda visitant l'Ordes i el Vendrell diumenge a partir d'un 4:45 de la tarda a Sant Feliu. I una vegada feta ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana, anem directament fins als estudis de Canal 20, on ens espera ja el Raimon de Cara amb l'entrenador del Moja.
Avui parlem d'un entrenador de segona catalana, Luismi Dorado, que és l'entrenador de l'agrupació esportiva Moja. Luismi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, com va? Molt bé, molt bé.
Per fer balanç una mica, més enllà del compromís que teniu aquest cap de setmana en la Lliga de Segona Catalana, també per fer balanç de l'actuació de l'equip fins ara. Suposo que ja portem un marge de Lliga suficient com per fer un balanç de si ens trobem on volíeu estar la classificació. Sou 14ens a la Lliga, actualment amb 16 punts. T'esperaves trobar-te a aquestes alçades de campionat en aquesta posició, Luismi?
L'equip... estem encadenant una ratxa de derrotes o de resultats negatius. No esperava estar potser tan a baix, ja que hem competit molt bé durant aquests 16 partits, excepte aquests dos últims que hem encaixat 4 gols. La veritat que hem competit molt bé tota aquesta primera volta i hi ha partits on s'han escapat els 3 punts o aquell petit puntet que ens hagués fet sumar alguna cosa més. I no, realment no esperava actualment estar en zona de descens, perquè recordo que aquest any el pla de competició de la federació pues, fa que descendeixin 5 equips i ara mateix estem a zona de descens. No ho esperava estar en aquesta posició en aquest moment de la temporada.
Hem de dir que sou un equip sòlid defensivament, només heu encaixat 20 gols, i ara ho apuntaves, no? 4 gols en aquest darrer compromís que heu jugat a casa contra la Joventut de 25 de setembre, però per contra marqueu pocs gols, Luismi.
Sí, la veritat que bueno, en aquestes dues últimes jornades hem encaixat 8 gols, que pràcticament és el mateix que vam encaixar amb les darreres 14 jornades, i és aquí el nostre fort, ja que tenim un dèficit amb el gol a favor, amb els atacants del nostre equip. Però ja et dic, hem perdut una miqueta el rumb aquest que teníem de ser un equip sòlid a darrere, encaixar poquets gols, aprofitar errors del rival, i el perdre aquest rumb fa que en aquests dos últims partits haguéssim fet aquests 8 gols en contra, que així no pots tampoc a puntuar. És difícil.
I ara toca desplaçar-se al camp del Marianao Poblet, 5è classificat, tot un os.
Sí, la veritat que el poc que coneixem del Marianao és un equip molt potent, sobretot tenen al punt el Joel, que ja porta molts anys donant guerra als camps de la regional catalana i fins i tot andorrana, i la veritat que és un os, però estem... Jo l'equip... De fet, cada cap de setmana el veig preparat per competir i guanyar a tots els rivals d'aquesta categoria. Després sí que és veritat que la realitat és una altra. Ens trobem amb equips que tenen jugadors de molta, molta qualitat, amb una experiència potser més avançada que la que tenim nosaltres. I clar, després al partit de la realitat surt a flot i es veu les carències que tenim. Arrel d'això, el treball que estem fent és més... No... A veure si m'explico. El treball que estem fent és molt enfocat en dirigir els partits cap a la zona que a nosaltres ens interessa, perquè les carències que tenim, sobretot amb atac, intentem enfocar els partits d'una manera complexa, i a vegades nosaltres mateixos som els que tirem per terra molta de la feina que hem fet durant la setmana. És una situació complicada en aquest moment, sí.
Luismi, aquesta és la teva primera temporada a l'agrupació esportiva Moja, vens de l'Espirai. Suposo tot un repte personal assumir la direcció tècnica d'un equip a segona catalana.
Sí, un repte complicat, a la vegada il·lusionant. Però el Moja, com bé sap tot el Penedès, és un equip amb recursos limitats. Tots els reforços que hem tingut han sigut més o menys, exceptuant un parell, jugadors de categories inferiors, on venen amb molta il·lusió, molta ambició, moltes ganes, però bueno, de fet, o sigui, la realitat és que quan tu fas aquest tipus de reforços perquè els recursos del club són limitats comparats amb altres equips de la categoria, doncs la situació no és la que jo esperava, no és la que jo esperava, però la realitat és que estem on realment més o menys mereixem. A partir d'aquí, pues, treballem amb moltes ganes, il·lusió, i aquest repte que em van donar l'oportunitat d'agafar tant el Presi com el Santi, que són els que més vaig parlar jo amb ells, pues, molt agraït, i lluitarem el que faci falta per aconseguir la permanència tan important que és.
Comentaves, doncs, aquesta limitació de recursos d'un equip com l'Agrupació Esportiva Moja, i pren encara més valor si tenim en compte que esteu en una categoria, en un grup, amb equips, amb una estructura, en molts casos, semiprofessional, amb jugadors que perceben una bona quantitat de diners per jugar.
I tant. Ens trobem que hi ha jugadors que, com a totes les categories, eh? Per exemple, jo l'any passat estava a l'Espirall i també hi havia aquells equips que ja amb alguns jugadors ja els hi donaven algun incentiu per guanyar partits i de més, doncs a segona catalana també passa, si no més, i clar, hi ha jugadors de categories superiors que per aquest petit incentiu ja baixen alguna categoria per ajudar el seu equip, no? Llavors, bueno, la veritat que aquest any serà costós, però penso que el tirarem endavant, sí, perquè sí que és veritat que ens hem reforçat amb jugadors de tercera catalana, però tot el que teníem, pues, no crec que al final acabem patint, eh? No ho crec tampoc.
Clar, si ho mira, la classificació està molt apretada. De fet, només us separen dos punts del desè classificat, el Viladecans.
Clar. És que realment a casa no hem guanyat cap partit. Ens hem quedat a les portes sempre de sumar aquests tres punts tan importants. I, bueno, ja et dic, un partit, dos partits guanyats consecutius, surt aquí del descens i et fa, doncs, estar amb una altra cara, amb molt més ànim, amb diferent entusiasme i enfocant els partits, pues, de millor manera.
A l'inici de la temporada hi havia molts canvis al club, a l'Agrupació Esportiva Moja, nou entrenador i nou president. Si treballa bé en aquesta nova època, estàs còmode al club?
I tant, sí. La veritat és que la junta esportiva de l'Agrupació Esportiva Moja d'aquest any, la veritat és que és una junta molt, molt implicada. Entrenaments, partits, allà estan presents, donant aquest alè a l'equip, aquest cop d'ànim que a vegades falta. A mi em recolzen molt bé, puc treballar infinitament el que jo cregui convenient, i la veritat que estic molt content amb la junta. Ells, en principi, estan contents amb mi, encara que els resultats, doncs, bueno, últimament no estiguin sortint, però són conscients de lo que tenim. I la veritat que, bueno, personalment aprofito per agrair l'oportunitat que m'han donat i que segueixin confiant en mi. Jo faré tot el possible per aquest club, ho tinc clar.
Abans comentaves aquests reforços que sobretot provenen de tercera catalana. Tenint en compte, ja sé que això no és una suma que pugui donar el resultat de manera automàtica, que el Futbol Club Vilafranca és presidit per l'expresident de l'Agrupació Esportiva Moja, Manel Ortiz, on podia esperar, sí, doncs, una relació més fluida que també es traduís en incorporació de jugadors amb vincles amb el Vilafranca? Jo no sé si s'està treballant en aquesta línia o ho teniu això cuinant.
Home, no. De fet, o sigui, la relació personal que tenim amb el Manel i amb el Ramon Gutiérrez, que són president i director esportiu, que van estar en passat també a Moja, la relació que tenim és bona. Però, bueno, jo entenc que el primer any que ells tenen allà és un any complex, també amb molts canvis, i, bueno, per lo que he entès, nosaltres no estem encara demanant cap favor al Futbol Club Vilafranca ni de semblant. Ens agradaria que algun jugador caigués, pues, potser sí, però bueno, no, de moment no, la relació és molt bona, però no hem anat parlant d'aquest tipus d'ajudes ni res per l'estil. De fet, tenim la Fundació Esportiva Leti Vilafranca Primera Catalana, suposo que l'ajuda hauria de ser també entre ells una miqueta, més que ajudar amb el Moja. No sé si he entès una miqueta la pregunta, però...
Sí, 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 hi havia aquesta relació directa, vale, que també comportava, doncs, que algun jugador que no tingués minuts al primer equip del Vilafranca, doncs, pogués ser cedit o jugar i fer la seva contribució a l'agrupació esportiva Moja. Luismi, no m'estic de preguntar-te sobre les instal·lacions. S'ha anunciat, doncs, que aquest any 2024 hi hauria la substitució de la gespa artificial del camp als Pins. Una necessitat, no, Luismi?
Sí, la veritat és que, ostres, jo soc del futbol del Penedès i crec que la instal·lació d'aquí del Baix Olèrdola i del Moja s'havia d'haver canviat fa ja diversos anys. Crec que no fa tant de temps. El Baix Olèrdola va ser un dels equips que més equips tenia dintre d'un club. No sé si eren 22, 23 equips per darrere la Fundació Esportiva Vilafranca. Si haguéssim, jo crec que a nivell d'opinió, si haguéssim canviat aquestes instal·lacions a temps, potser no haguéssim perdut tants jugadors o tants nens, o bueno, diguem-ho com cadascú cregui convenient, però sí, necessitem una remodelació ja de vestidors, de gespa, perquè ha provocat lesions aquest any de recolzaments amb malament del turmell i del genoll per gespa en mal estat. De fet, portem jugant sense marcador les últimes 6, 7, 8 jornades. Bueno, és una situació que quan anem fora a jugar veiem altres instal·lacions, vestidors, gespes i fa goig. I quan juguem a casa, doncs, sentim que no, que el Moja no està preparat per aquesta segona catalana. En comparació amb instal·lacions d'equips rivals, poders econòmics i de més. Sentim que el que està fent el Moja en aquests 8-9 últims anys és de molt mèrit.
I això també us ho expliquen els altres clubs i també aficionats que quan venen aquí a Olèrdola, al camp dels Pins a Moja, queden sorpresos, no agradablement, de l'estat de les instal·lacions.
Sí, és palpable. O sigui, jo crec que tenen molt d'espai per fer algú amb cara i ulls. Ara és veritat que ha canviat el govern allà a Olèrdola i s'han posat, bueno, pues, mans a l'obra i ho faran aquest any. Espero que sigui contra abans millor, sí, i tant. L'estat de les instal·lacions també és un, diguéssim, un reclam per jugadors que vinguin a jugar al teu camp. O sigui, ara tot ha canviat molt i la gent s'ho mira, això, Estic segur que s'ho miren.
I ja per acabar, si, ni que sigui tornant a l'àmbit més esportiu, t'has planificat la temporada per arribar amb un to físic adequat a la recta final? Això també ho planifiques, a la recta final del campionat, per estar amb les òptimes condicions al mes de maig, per exemple? Això ho tens previst?
Sí. Sí, sobretot, més que planificar el grup, l'equip, per arribar a un nivell òptim físic aquests mesos de tram final de temporada, com bé dius, crec que la gestió de l'equip és més bé a nivell emocional, que arribem amb un cert nivell amb un cert nom d'efectius aquest tram final de temporada. Normalment estem fent bastantes rotacions, per tant, tinc jugadors preparats al 100% per jugar tots els minuts del partit cada cap de setmana. I la veritat que, bueno, aquest Nadal no hem parat, hem fet un entrenament i un partit per setmana. També s'ha de dir que el compromís de l'equip és molt bo. I sí, també anem mirant, òbviament, les càrregues d'entrenaments, de segons quins jugadors, si ha jugat 90 minuts, aquest dimarts una miqueta més tovet. Bueno, sí, i tant, estem preparats per sobretot arribar amb els màxims efectius al tram final de la temporada, que és, crec, on nosaltres decidirem el futur de la propera temporada.
Aviam si és així, si aviat el Moja, l'agrupació esportiva Moja, surt d'aquesta zona de descens. Luismi Dorado, un plaer, gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé, que tingueu sort.
Vale, moltes gràcies per trucar, gràcies.
Fins la propera.
A veure.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti dos homes a Segur de Calafell que intentaven forçar la porta d'un establiment. Pels volts de 1:15 de la matinada d'aquest dilluns, una patrulla dels Mossos que efectuava tasques de prevenció de delictes a Segur de Calafell va escoltar forts sorolls procedents d'un edifici del Passeig Marítim. Els agents van apropar-s'hi i van comprovar que es tractava dels cops d'una barra de ferro de dos homes que estaven intentant forçar la porta d'un establiment, instants en què van fugir corrents del lloc. Poca estona després, els Mossos els van localitzar al carrer del Pó, quan novament intentaven fugir amb dues bicicletes que havien acabat de sostraure de dins d'un local del Passeig Marítim. Un d'ells va llançar sota d'un vehicle el tornavís que havien utilitzat i el van recuperar just després d'haver-los detingut. Entre tots dos s'acumulen prop d'una vintena d'antecedents policials. L'Ajuntament de Sant Sadurní es reuneix amb la Unió Esportiva. Aquest dimecres a la tarda, l'alcalde Pere Bernet, la regidora d'Esports Aranza Molina i serveis tècnics municipals es van reunir amb responsables de la Unió Esportiva Sant Sadurní per fer seguiment i una visita a les obres dels vestidors i la graderia del camp de futbol. Les obres de construcció de l'estructura de vestidors i la nova graderia marxen a bon ritme i es confia que puguin estar enllestides durant el segon trimestre d'aquest 2024. Aquesta actuació, que es va iniciar a l'agost del 2022, permetrà al club de futbol disposar de 10 vestidors, vestidors d'àrbitres i un espai de farmaciola i assistència. A la part superior quedarà ubicada la graderia amb una capacitat per a uns 350 espectadors. La inestabilitat dels mercats i també el gran augment de costos que han experimentat en els darrers temps les matèries primeres i els processos de producció, a més d'altres contratemps amb el soterrament de la nova estació transformadora per part de la companyia elèctrica, van obligar a replantejar el projecte davant la important desviació pressupostària que suposava i afrontar la remodelació del camp de futbol en dues fases. Els Tres Tombs tornen aquest diumenge a Vilafranca amb la Rambla Sant Francesc com a centre neuràlgic. En el marc de la festivitat de Sant Antoni, el diumenge se celebraran els tradicionals Tres Tombs i la benedicció dels animals que plegarà de nou a mans dels cavalls i públic divers a Vilafranca. Els Tres Tombs ja es van fer l'any passat a la Rambla Sant Francesc per les obres a la Rambla de la Girada, on s'estava fent aquesta celebració des del 2009. Enguany tornen al centre amb una cercavila amb més de 100 cavalls muntats i en carros i carruatges i, com sempre, sota l'organització de l'associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès. Els participants als Tres Tombs s'aplegaran a la zona esportiva en la tradicional concentració i esmorzar popular. La cercavila s'iniciarà a 1:15 des de l'Avinguda de Catalunya pel carrer Eugeni d'Ors i el carrer Pere el Gran. I acabem explicant-vos que mor mossèn Jordi Bertran, rector emèrit de les parròquies de Sant Miquel d'Olèrdola i Sant Pere Molanta. Mossèn Jordi Bertran Cassol, rector emèrit de les parròquies de Sant Miquel d'Olèrdola i Sant Pere Molanta, va morir dilluns als 89 anys. Les exèquies, presidides pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, tenien lloc aquest dimecres a la capella de la residència Sant Josep Oriol de Barcelona. Aquest dissabte, a les 6, es farà una missa en el seu sufragi a Sant Pere Molanta i a les 7 a Sant Miquel d'Olèrdola. En deixar Olèrdola l'octubre del 2012, la Societat La Lleialtat de Sant Miquel i l'Ajuntament d'Olèrdola li van retre a mossèn Jordi Bertran un homenatge en agraïment als 21 anys de dedicació al municipi.
Penedès en xarxa.
Són 9:55. Per sort s'ha acabat tota aquella època de regals i més de regals i de rumiar què faig per aquest i per aquell altre, com ajudo a ses majestats. Però, és clar, tampoc entrem en una sequera. Sempre hi ha algun detallet per fer, algun regal o vols alguna coseta que t'alegri una mica al dia a dia. Així que aquestes pistes us poden ajudar en aquest sentit. I si no, passarem una bona estona. Roser Ferrer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornada al Penedès en Xarxa.
Gràcies, igualment. Bon any per totes.
Bon any, bon any. Com sempre, ens porta una tria, una selecció d'aquestes pistes setmanals que recullen a la Fura i les comparteix amb tots nosaltres. I no sé si heu esmorzat encara o no, però aquesta primera pista us farà venir gana.
Sí, una mica, és veritat. Mira, és una pizza. No sé si s'heu d'esmorzar de forquilla, d'entrepà, i potser hi ha qui esmorza pizza. Doncs us portem una pizza. Però per poder-la provar has de fer quilòmetres, Sílvia. Has d'anar fins al Japó o fins a Taiwan.
Bé, així te la pots menjar sense remordiment, no?
Sí, exacte. Mira,
que lluny per això, perquè hem d'anar aquí.
Doncs perquè és una pizza que està feta en honor al volcà Fuji.
Oh, que poètic.
Sí, és bonic. És que el Mont Fuji és una mina, també. O sigui, jo crec que és com tan mític, no? I, a més, està al Japó i allà són els reis de les coses friquis. I llavors, clar, hi ha un munt d'articles i de tot, no? Hem vist aquí n'hem portat a vegades,
sí, és veritat.
Com es d'esborrar paquets de Kleenex en forma de la muntanya, del volcà.
Té molt de marxandatge.
Sí, té molt de marxandatge. Ara els volcans d'Islàndia el van...
La raconen una mica,
el van
no?
Arraconar.
Igual, sí.
Doncs, bueno, el cas és això. És que una mica en honor al Mont Fuji... La cadena aquesta de pizzas que es diu Domino's Pizza, que aquí també n'hi ha,
sí, sí.
Doncs ha creat una pizza que té forma de volcà. O sigui, és ben plana, però al centre és el cràter.
Fa la muntanyeta.
Fa la muntanyeta, i aleshores, en lloc de lava, què hi ha dins d'aquesta pizza? Doncs hi ha formatge. I aleshores és com una barreja de pizza i de dips, saps? Allò per anar sucant...
Aquí a la muntanyeta formatjada.
Exacte, sí, sí, sí. I, bueno, doncs mira, ens ha fet gràcia, hem pensat que potser aquí també ens podríem inspirar. Què et sembla, pedra forca, com ho veus?
Fantàstic.
Una pizza de pedra forca.
Sí, no? Què hi posaries? Formatge, també? Un d'aquí, no? Nostrat.
Sí, un formatge d'aquests del Cadí, no?
Per exemple, sí, sí, estaria bé.
Bueno, en qualsevol cas,
després
si voleu...
Després pujaríem i baixaríem el pedraforca per compensar.
No ho sé, jo ja sense pizza ja no el pujaria,
tant de formatge.
Imagino. En qualsevol cas, si entreu a dominos.jp de Japó, podreu veure com és aquesta pizza i si us voleu inspirar i provar de fer-la a casa, escolta'm. Ens ho aviseu i venim a provar-la.
I fem foto, i la
sí,
provem.
Sí, i tant.
Tot.
Doncs això es diu Cheese Volcano. No és gaire original,
no? No, i no fa al·lusió al Fuji, no?
No.
Allà, a Japó, es pot encarregar, es pot anar a buscar,
sí,
el
sí,
Domino's...
Pots,
és una més
de la seva carta.
De l'oferta.
Sí, sí, i tampoc és, i no és que hi sigui allò una sèrie limitada o que hi és 4 setmanes per fer... Per fer una mica la campanya, no, o sigui, l'han incorporat.
Doncs podrien estendre
quan
la idea.
Quan val no us ho puc dir, perquè costa bastant...
Amb iens, no?
Entendre també la... Clar, està tot fet amb grafia japonesa, no?
Clar.
I aleshores, doncs...
Has destriat el bàsic.
Sí.
No, però la idea aquesta de personalitzar una pizza
sí,
amb el
xulo.
País és xula,
sí.
La podrien estendre
sí. Sí,
a més
sí.
Llocs.
I
a
tant.
Més, Domino's Pizza no crec que sigui... japonès.
No, no té gaire pinta,
oi
no.
Que no. Doncs hem començat amb aquesta primera pista, aquesta pizza única i diferent, que ret homenatge al Mont Fuji, que només podeu tastar a Japó. I no sé com aneu de vitamina D. Estem en aquella època de l'any en què anem justets.
Sí, però és que el més curiós de tot és que es veu que a nosaltres, a Catalunya, que som un país de molt de sol, doncs fins i tot als nadons ara se'ls dona un complement de vitamina D. No? És com molt estrany.
El món perquè, al revés.
Perquè,
un país mediterrani
exacte,
amb moltíssimes hores d'insolació
sol, doncs,
i tots anem malament
anem
de vitamina D.
Anem curts de vitamina D.
Perquè ens passem el dia tancats.
Exacte. És
i
bastant,
no estem a l'exterior, no ens
sí, sí.
Toca la llum del sol ni de casualitat.
Sí, a mi que això els hi passi als països nòrdics, ho entenc, perquè tenen poques hores de llum, no? Però aquí, que tenim tant de sol, és curiós. En qualsevol cas, es veu que això passa de tot el món, val? Perquè a Argentina també els hi passa. I aleshores, una facultat de publicitat d'Argentina Han inventat, bueno, han creat, han fet com una campanya, però és xula, eh? Ens ha cridat l'atenció per denunciar això una mica, no? De dir, ostres, anem justos de vitamina D. Vitamina D, segons els metges i els experts, en 15 minuts, no de prendre el sol, sinó de que toqui el sol.
D'exposició.
D'exposició al sol, n'hi hauria prou per anar bé, no?
Imagina't, i és gratuïta.
Sí, sí, exacte, i ens anem prenent capsuletes.
I anar suplementant-nos i anar pagant.
Doncs una mica per posar sobre la taula aquest tema de que, ostres, a veure, que tenim sol i que l'hem d'aprofitar, això diuen a l'Argentina, doncs han creat unes etiquetes, s'han posat d'acord amb la marca Corona de cervesa, i han creat unes etiquetes, és com un segell més que una etiqueta, que està posada al coll de l'ampolla, val? I aleshores, tu, és una mica estrany, eh? Tu deixes l'ampolla al sol, de cervesa al sol, ja sé que és una cosa contraindicada, però vaja, el tema és això, que surts a prendre alguna cosa en una terrassa, no? O fora, a l'exterior, deixes aquesta cervesa sobre la taula i a mesura que li va tocant el sol, la claror, va apareixent un sol en aquesta etiqueta, que al principi tot és un segell blau, no? I aleshores, al cap de 15 minuts, el sol llueix ja, o sigui, està superdefinit en l'etiqueta. I una mica és per dir, mira, quan tu vegis el sol, si estàs davant de la cervesa, vol dir que ja has consumit o has absorbit els 15 minuts de llum.
Tens la teva dosi diària de vitamina
D. Coberta, sí. Que passa que, clar, 15 minuts una cervesa al sol,
no sé com estarà, oi? Tu de vitamina D potser bé, la cervesa no tant.
La cervesa, bueno.
Però vaja, aquest sol d'ara, sí, i tant.
Sí, sí.
No apte per l'estiu, potser.
No. Llavors, mira, si voleu saber-ne més, si entreu a una web que es diu creapils.com, podreu conèixer aquesta campanya, val? Li diuen Corona D.
Corona D.
Sí, no és gaire. No és massa original, tampoc, eh?
Home, la pensada és bona.
Sí.
I a més ajuda a conscienciar.
És com original, sí.
D'aquest problema,
que cada
no?
vegada n'hi ha més, eh? Perquè crec que en l'últim programa, en l'últim espai de pistes, ja teníem com unes etiquetes de cervesa també de Colòmbia, que era un pluviòmetre, recordes?
Sí,
que,
tens
vull
raó.
Dir que això deu donar molt de joc. Suposo que és un producte que la gent consumeix molt, no?
I... Sí, sí, i la indústria està a la white.
Sí, 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 sí.
Va, que ens portes uns binocles mega fantàstics.
Sí. Tu ets... Bueno, no sé, a mi és que m'agraden molt els binocles. És com...
Però
no
els fas servir?
Bueno, a vegades, no? Quan surto, no sé, quan vas...
Per espiar veïns? Vas... No.
No. No, però quan vas d'excursió, no? No
sí,
sé, si vas
per guaitar ocells.
Sí, si vas a caminar per la muntanya o ja no cal anar al Delta de l'Ebre, vull dir, no? Doncs no, és com xulo, perquè, no sé, t'apropa molt a tot i pots... Tens una altra perspectiva. I aleshores, el que ha de ser molt xulo és tenir visió nocturna. Perquè, clar, jo a la nit puc anar amb els meus binocles, però no veig res, o sigui, és com perillós. I aleshores, és molt envejable, per exemple, com hi veuen els gats, no?, a la nit, que diuen que hi veuen tan bé. Doncs han creat uns binocles, una empresa que ja està molt dedicada a la fotografia, val? Ha creat uns binocles que es diuen, l'empresa aquesta es diu Yashica, que estan equipats amb tota una tecnologia, porten raigs ultraviolats de dins i tot, i és per això. Saps la típica imatge que surt a vegades per les notícies que la ossa no sé quina del Pirineu ha tingut cries i surten unes imatges de nit i
sí,
això?
Sí, sí.
Doncs tu tindries les mateixes imatges, però clar, amb uns binocles que pots portar a la motxilla.
Uau.
És xulo, sí. I el tema està que tampoc són massa cars, perquè valen 146 euros, que jo, són diners. Però, clar, estan molt ben equipats.
Amb aquestes prestacions, no?
Sí, i llavors jo crec que és com una eina que pot ser molt interessant per això, per a la gent que els agradi veure animals a la nit, o... És xulo.
On els comprem?
Mira, a yashica.com. Yashica.com. Es diuen Vision Binocular Night. Vull dir que tampoc són gaire originals.
No, gens. I ara ens posem nostàlgiques perquè tots aquells i aquelles que van tenir BlackBerry,
ai, sí,
els va saber molt de greu quan es va deixar de fabricar, perquè aquells que la tenien eren molt i molt fans.
Oi que sí?
Sí, 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 en coneixia alguns.
Això que, no sé, què devia ser, el 2005, 2010, no sé.
Sí.
Ja fa anys, que no se'n veuen de BlackBerrys, però eren com, era això, o sigui, tenien molts, molts adeptes, sobretot gent que l'utilitzava per la feina, no?
Sí, i estaven molt enganxats.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Els va costar molt fer el canvi quan va desaparèixer.
Sí, clar, suposo que la clau era aquesta, era el teclat, no? Perquè la BlackBerry portava un teclat que era supercomplet, molt més avançat i amb... semblava realment com un teclat d'ordinador,
sí,
no?
Sí, mini teclat d'ordinador.
Quan llavors tots els mortals anàvem amb aquells mòbils que tenien aquells números tan grans,
que
no?
Que t'hi deixaves el dit allà.
Que només hi havia els números i para de comptar. Doncs bé, una mica per tots aquests nostàlgics de la BlackBerry i també perquè té molt de mercat iPhone, doncs han creat una funda que et converteix l'iPhone, perquè només hi és per iPhones, en una BlackBerry. Però no és que sigui una funda només, saps? De dir, bueno, mira, és que és un teclat de veritat. És tot una funda que incorpora a la part de sota, però superintegrat, el teclat. I aleshores tu l'únic que has de fer és això, és col·locar l'iPhone a dins d'aquesta carcassa, val? I a través de Bluetooth pots connectar el teclat de la carcassa amb l'iPhone i utilitzar-la com una BlackBerry.
Curiós.
Bueno, com, a veure, la BlackBerry crec que tenia un sistema operatiu també, no? Vull dir, anava més enllà. Però almenys la funció del teclat així d'apretar tecles, que ja no sabem el que és, amb un mòbil, doncs ho pots tornar a sentir. Sí, és curiós. I han fet dos colors, només dos colors. La carcassa groga i la carcassa negra.
Bueno. Eren negres totes, no?
Totes, jo crec que tots els que havia vist eren negres.
Jo també.
Sí.
Pica.
Bueno, val 127 euros. Sí que pica, però clar, és que tot lo d'iPhone pica molt.
Sí, és el que
no?
Estava pensant. Vull dir, qualsevol cosa que compris.
Els AirPods també valen diners. Qualsevol,
sí, sí.
Qualsevol article de la marca
està en la línia.
Apple, doncs és car. Val 127 euros i si voleu veure'l o fins i tot comprar-lo, el trobareu a la pàgina web Clicks, acabat amb cks.tech. Clicks.tech, i es diu això, es diu Clicks Creator Keyboard.
Per fans de la BlackBerry, nostàlgics sí. D'aquella època. I de fans de fer-se torrades, n'hi ha uns quants?
Sí, sí, sí. Això, és esmorzar amb pa torrat, o sopar amb pa torrat, o berenar pa torrat, no? Cada vegada, bueno, no sé. També és una manera de tenir el pa cruixent amb tots els que no podem anar cada dia al forn. Doncs això. Aquest gadget que us presentem avui és una torradora, però no és una torradora qualsevol, perquè és una torradora feta per agradar i triomfar entre els gamers, val? Entre els amants de les videoconsoles i dels videojocs. Per què? Doncs perquè d'aparença, ja de fora, sembla una consola, sembla una Xbox. Val? El model no me'l feu dir perquè jo potser fa 30 anys que no jugo amb una consola. Es veu que és un model d'aquests com super reconegut de la Xbox. És tota blanca. A la cuina no desentona, perquè és blanca i aleshores té com una esfera al centre negra. Té un temporitzador digital, també, saps? Vull dir, és com xula. Però ho acaba de rematar perquè quan tu poses el pa, la llesca per torrar, quan et surt torrada, amb l'anagrama, amb el logo de la Xbox al mig.
Què dius,
és com
ara?
Una mena de creu. Sí, jo és que sóc una mica...
Això és per fanàtics, eh?
Una mica boomer, però sí, sí, això ja és per molt fanàtics. Però, bueno, mira, val 37 euros, que una torradora que estigui bé ja
els costa.
Més o menys, no? Ja sí, costa
sí.
Això. I aquesta el que té és això, és que, bueno, té la gràcia de que sembla una Xbox.
El disseny està aconseguit.
Sí, no és hortero.
No,
o sigui,
gens.
És blanca, negra, i mira, quan s'encén, doncs et surt el marcador digital aquest, que està prou bé.
On podem tafanejar-ne coses i preus?
Això sí, els supermercats Walmart. La podeu comprar online.
Ah, és una exclusiva
sí,
del Walmart.
Sí, sí, sí. La podeu comprar online a walmart.com. Si li poseu això, Xbox Series i S Toaster, és el model aquest, doncs la podeu, 37 euros, i la podeu encarregar i comprar online.
Avui estem nostàlgiques perquè hem començat amb la BlackBerry, hem seguit amb la consola i ara ens recordes les Polaroid.
Sí. Bueno, les Polaroid tornen a estar molt de moda, eh? Oi que sí?
Sí, també és veritat.
Tornen a estar molt, molt de moda. El que passa és que, més que la Polaroid, nosaltres som una mica molt fans del Lego, de tot l'univers Lego, i el que ha tret aquest Nadal Lego ha estat un kit d'un puzzle, un trencaclosques, val? Per construir una Polaroid. Però és que està tan ben aconseguida que hi ha, o sigui, això ho hem llegit, que hi ha qui l'ha comprat pensant que realment feia fotos de veritat. I no. us desenganyeu-vos. L'únic que té aquest kit de Lego és això, és que tindreu construïda, tindreu una Polaroid que la podeu deixar, si voleu, per fer bonic. Porta també una mena de cartronet amb una foto feta, fins i tot, perquè saps? Però més enllà d'això, res més.
Aquí s'acaba.
Podreu estar entretinguts una bona estona perquè té 500 peces per muntar i és això. I és xulo, no? Es diu Polaroid One Step, la trobareu a lego.com i val 80 euros. Però ja us dic, és només fer la figura,
Com qui fa la Torre Eiffel o el Big Ben.
Hem llegit com de 3 o 4 articles que ho advertien molt clarament, en plan...
Per tant, més d'una caigut
sí,
de quatre potes.
Sí, sembla que sí.
Per fans de Lego i de Polaroid. I ens posem tecnològics amb una app ben curiosa.
Tecnològics i molt friquis, Perquè tu quan et pica un mosquit... Bueno, tu ets de les que et piquen molts mosquits o no?
Poc, afortunadament.
Oh, quina sort.
I ho solvento amb citronela.
Clar, bueno, sí.
No amb tecnologia.
A mi em piquen molt i també ho soluciono amb citronela. Però, escolta, em vaig trobar aquesta app que diuen que va a la mar de bé. I tu ara et preguntaràs, per combatre la picor. I ara et preguntaràs, però com amb una app... Et pot combatre...
Perdona?
Sí, com et pot passar la picor, no?
Que t'ha fet una picada. És suggestió mental o què passa?
No. O sigui, us heu d'imaginar un mini USB que es connecta al mòbil, val? I s'encén una llumeta. I aleshores, què fas tu? Quan el tens connectat, obres, encens una aplicació, actives una aplicació que es diu Hate It, també super original, val? I aleshores, el que fa aquesta... Se t'encén l'aplicació i tu pots triar 12 programes diferents. En plan, em pica moltíssim, m'estic morint de picor, vull un programa que em rasqui molta estona. Bueno, em rasqui, és un dir rascar, O, molesta una mica, no cal que m'estigui tants segons i me n'hi estaré menys, val? Infant, soc adult o tinc la pell sensible.
De la intensitat del dolor, entre cometes.
De la intensitat
de la picor.
I de... Sí, exacte, de la picor i de si ets infant, adult o pell sensible. També tens aquestes tres variables per escollir, val? I aleshores, només es tracta d'activar-ho i aquest USB, a part de que es mou una miqueta, però la gràcia és la llum que emet, es veu.
És el que fa que no piqui tant.
Es veu que fa que no piqui, no sé. No porta ni, vull dir, evidentment, ni citroneles, ni àrniques, ni amoníacs,
no?
Entenc. Sí.
Te
l'has d'aplicar
sobre...
El que has de fer és aplicar aquest USB, posar-te'l sobre la picada
sí.
I esperar que passi el temps que tu li has donat. I aleshores, doncs...
Et sents millor.
Sí.
Això diuen.
Amb llums i calor, doncs es veu que et va millorant aquest malestar que et genera. És una aplicació que és de pagament, evidentment, val 39 euros amb 95. Jo no l'experimentaré.
No.
Jo no sé.
Seguiràs amb la citronela.
A mi la citronela ja em va bé. Bueno, jo, quan estic una porada, ja m'hi poso de tot, a l'aloe vera, tot el que trobo. Però, ostres, és que 39, gairebé 40 euros. Per portar un gadget que l'has de portar sempre a sobre, que no saps quan et picarà el mosquit, no? No ho sé. No ho trobo massa pràctic. Però, escolteu, si algú prova que ens
avisi... Hi ha gent que ho passa molt malament i potser sí que està disposada
sí.
A
veure,
invertir aquests
diners. Ho han creat, segur que han fet els seus, no? Els seus plans
estudis
de viabilitat,
sí,
estudis
sí.
De mercats i... Sí.
Hi ha ninxo, segur que hi ha ninxo.
Exacte. Entreu a hateit.es i, bueno, investigueu i si us la descarregueu, això, aviseu-nos.
Així ho farem. Ara va d'etiquetes de vi que volen conscienciar-nos.
Sí, perquè el canvi climàtic ja, bueno, ja l'estem patint tots des de fa anys i més recentment amb molta més força, no? I aleshores el sector vitivinícola l'està patint, evidentment, nosaltres, no? Que som del país del vi i del cava, doncs bé, ho sabem. Però a Austràlia, per exemple, es troben exactament en el mateix, que les vinyes cada vegada produeixen menys. I aleshores, un viticultor ha tret una sèrie, ha tret un vi, val, amb unes etiquetes que són molt xules, perquè es ven un pack de 3 ampolles de vi, val? És un vi negre. I aleshores, en una etiqueta, veus 2040, i tens com, saps, com un mapa de cota?
Sí.
Que et surt tot el, no?, tot el relleu de les muntanyes, doncs en aquest mapa tens, amb un color també com de vi negre, marcat tota la cota d'una vinya. I a sota posa 2040, val, molt bé. Tu saps que el 2040 aquella vinya ocuparà aquell espai. La segona ampolla, l'etiqueta és del 2080 i aquella cota ja s'ha reduït. Val? I la tercera ampolla és del 2100 i la quota encara és molt, molt més petita. Però és que no n'hi ha prou amb això. O sigui, l'ampolla del 2040 està gairebé plena. La del 2080 està a la meitat i la del 2100 està gairebé al cul. No? I aleshores és la manera que ha tingut aquest viticultor de denunciar que o fem alguna cosa per revertir la situació, si és que encara hi som a temps, o al final el vi ens quedarà això, un culet a les ampolles.
Molt gràfic.
És molt gràfic i molt xulo, sí. L'ha fet un celler que es diu Tomorrow's Vintage, val? I és això, és un celler d'Austràlia. Si voleu conèixer la campanya, entreu a tomorrowsvintage.com.au.
I acabem amb un suport per llaunes.
Sí, és una mica...
Si sou d'anar amb llaunes amunt i avall...
Si sou d'aquests que us agrada beure refrescos de tota mena amb llaunes, potser a vegades sí que us heu trobat amb l'inconvenient de oi, què, on me la poso la llauna? Vull dir, on la deixo? No sé, estic en... No? Doncs han creat un motlle, bueno, un motlle no, un suport de silicona que porta unes ventoses que s'enganxen absolutament a tot arreu. És a dir, la pots enganxar al cotxe, la pots enganxar a una nevera de càmping, per exemple, saps allò que deixes la llauna oberta i no pots tornar a deixar a guardar-la dins de la nevera, doncs la deixes allà, o fins i tot, que això és com ho comercialitzen ells, crec que per cridar l'atenció, la pots enganxar a la paret de la dutxa. I aleshores, que això és com, no?
Cal...
Exacte.
No, però estava pensant que a la taula, a vegades ets potes i a la mínima un copet i la llauna s'aboca, no?
Sí, sí, exacte. Doncs, bueno, ells és això, no? És una mica, ho venen com... Aquí tens un suport que val 14 euros, que és bastant assequible, però, bueno, és per una llauna, només, que pots portar-lo i enganxar-lo on vulguis i et quedarà la llauna sempre ben col·locada, no tindràs abocaments ni tindràs res.
Bueno, el suport no és lleig, aviam.
No, és de silicona i n'hi ha diferents colors. N'hi ha negre, n'hi ha gris, n'hi ha blau, n'hi ha groc, o sigui, sí.
On fem la inversió?
Mira, es diu Sutski Shower Can Holder. Sutski Shower Can Holder. I aleshores el venen a moltíssimes pàgines web, val? Nosaltres l'hem trobat a una, per exemple, que es diu taylorsquare.com. Taylorsquare.com. Però ja et dic, posant Sutski... Sutski Shower la pots comprar a diferents plataformes. En totes elles el preu és similar. Val 14 euros, 13,95.
Doncs mil gràcies, Roser. Ben tornada, que vagi bé la setmana.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.